El cafè de la ràdio.
I reprenem la informació. L'autisme afecta un de cada 100 nens arreu d'Europa, un trastorn del neurodesenvolupament del qual se commemora el Dia Mundial demà, dia 2 d'abril. L'objectiu de la jornada és reivindicar la necessitat de millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen un trastorn de l'espectre autista per tal que puguin portar una vida plena. Coincidint amb l'efemèride, avui en volem aprofundir amb la doctora Montserrat Pàmies, responsable del Servei de Psiquiatria Infantil del Parc Taulí. Molt bon dia.
Bon dia.
Què és exactament l'autisme?
L'autisme, com has dit tu, és un trastorn del desenvolupament del cervell, que està condicionat sobretot per la genètica i també una mica per l'ambient, però bàsicament per la genètica, i que afecta a dues àrees principals. Una és la comunicació. Són persones que tenen dificultat a l'hora de comunicar-se amb els altres perquè els costa identificar emocions, identificar les dels altres, les pròpies, no? Saber comunicar no verbalment, sinó emocionalment amb els altres. I, per altra banda, també la conducta. Són persones que solen tenir temes d'interès molt específics, no? Una forma de parlar molt centrada en els seus interessos i poc centrada en els interessos dels altres, que una amb altres característiques. Però aquesta dificultat en la comunicació, interacció social i la conducta són el que en diem els símptomes nuclears de l'autisme.
Per tant, el factor genètic és el que determina que una persona pugui patir TEA?
Sí, és així. És així, Bàsicament és genètic. Sí que és cert que després, si nosaltres identifiquem aquesta patologia, l'autisme, com més aviat millor, si després parlem de la detecció, serà molt important perquè treballar amb el nen en el moment en què el cervell s'està desenvolupant, podem produir canvis. És a dir, que no és una cosa totalment tancada, sinó que és una cosa que s'està produint al llarg del desenvolupament del cervell i, per tant, d'alguna manera podem intervenir.
Per tant, quan abans es detecti, millor. Què ens pot fer sospitar que estem davant d'un possible cas d'aquest trastorn?
A veure, com més aviat millor, és evident, detectar l'autisme. Abans, la manera com teníem de diagnosticar ens impedia fer un diagnòstic d'autisme abans dels 3 anys. Ara això ja no és així, I llavors, amb nens petitons, no? Doncs alguns símptomes de risc, doncs que no, quan els diu el seu nom, no es girin, que no somriguin a la mare o al pare, no? Que prefereixin els objectes que no pas les cares de les persones. Bueno, hi ha una sèrie de signes del desenvolupament que coneixen bé els pediatres, que si els pares en algun moment pensen que hi ha un cert endarreriment en algun aspecte d'aquest, del somriure, del contacte, del nom, del joc, tal, doncs és molt important consultar el pediatre perquè és el que també coneix aquest desenvolupament i pot veure si, si està desfasat o no respecte al que li toca. Si el pediatre detecta que hi ha aquesta diferència en el desenvolupament que li tocaria i el que té, és quan el derive al Taulí, als neuropediatres o als psiquiatres infantils.
Per tant, la primera línia de detecció és l'atenció primària, és on allà els pediatres fan aquestes revisions periòdiques, que és on ens podem adreçar si tenim alguna mena de sospita.
Sí. El protocol del nen sa, de fet, és un seguiment periòdic que fan els centres d'atenció primària i que els pediatres poden observar-ho. Amb tot i amb això, evidentment, si un pare o una mare detecta això, és molt important que ho consulti al pediatre i si ell llavors ho considera, s'enviarà a l'especialitzada.
I en quines edats és més freqüent detectar TEA?
Depèn també de la gravetat. Pensa que l'autisme és un espectre, no? Llavors, dins de l'autisme hi ha persones amb una discapacitat intel·lectual, per exemple, i que no desenvolupen la parla, i que aquestes conductes o aquestes obsessions que t'he dit són centrades doncs, en moviments, en rodes i tal. Quan l'autisme és més greu, es detecta abans, entre l'any i mig, 2 anys o així, no? Quan el nen hauria de començar a parlar, hauria de començar a interaccionar, hauria de començar a jugar, no? I veus que això no es desenvolupa. Per tant, l'autisme més greu sí que es diagnostica en aquestes edats. Però, a l'altra banda de l'espectre, hi ha persones que tenen certes dificultats amb la comunicació i certs interessos específics, no? L'autisme del funcionament, el que abans en deien trastorn d'Asperger. Aquest a vegades passa desapercebut perquè són nens que poden desenvolupar la parla normal, val? I a vegades aquests ens arriben més tard, 6, 8 anys o inclús més endavant. Passen com nens raros, friquis, no? I llavors a vegades ens arriben doncs, amb una comorbilitat. Per exemple, aquests nens, com que tenen aquestes dificultats per relacionar-se amb els altres, doncs a vegades a l'arribar a l'adolescència poden fer un episodi depressiu o poden tenir alguna complicació en els estudis i llavors a vegades venen per aquests efectes, per aquestes patologies més emocionals o dels estudis i veiem, no?, que hi ha un autisme del funcionament.
Ah, per tant, són qüestions que no podem passar per alt, no? A deixar una mica de banda doncs, aquests estereotips, no? Ara deia vostè, són friquis, i potser parar una mica més d'atenció a aquestes qüestions per poder abordar la qüestió quan abans millor, no?
Sí, perquè, a veure, de fet, en aquest moment el tractament farmacològic no existeix per l'autisme, és a dir, no tenim cap fàrmac que millori la comunicació social, la interacció, no hi ha cap medicament. Però sí que hi ha intervencions més psicològiques. I també fem treball psicològic aquí i treball psicològic a les escoles. I, per tant, identificar-ho i posar mitjans i millorar, no?, la intervenció psicològica val la pena, com més aviat millor. Penseu que el cervell dels nens és molt plàstic i, per tant, com més aviat, millor.
Deia, l'autisme és un espectre, hi ha diferents tipus o diferents graus. Sí. Quins serien els més habituals, doctora?
Mira, el 70% de les persones amb autisme no tenen discapacitat intel·lectual, val? Per tant, aquests més greus, amb discapacitat intel·lectual, que no parlen i tal, serien com un 30%. Per tant, realment el més freqüent de l'autisme és l'altre, el que té una intel·ligència normal, i té aquestes peculiaritats i aquestes dificultats amb les conductes i amb la interacció social.
I per tant, entenc que, com vostè apuntava, es pot fer una intervenció doncs, perquè a les edats més tempranes els nens encara s'estan desenvolupant i per tant es pot fer aquesta intervenció per tal d'aconseguir, entenc, que portin la vida més autònoma possible. Aquest és l'objectiu.
Sí, l'objectiu és la funcionalitat, una vida normal. Nosaltres aquí a Sabadell ja fa molts anys que portem treballant d'una forma molt interdisciplinar amb l'autisme. És a dir, per part de l'hospital sí que tenim psiquiatres, neuropediatres, psicòlegs, però també tenim psicòlegs que es desplacen a les escoles, on treballem conjuntament amb els mestres. Tenim les aules CIE, que en diem, que conjuntament amb l'EAP fem un treball perquè la dificultat de l'autisme és la generalització de les intervencions. És a dir, tu a una persona li pots intentar ensenyar en un despatx, no?, quina és la manera de somriure o d'interessar-te per les coses dels altres, però la vida real dels nens amb autisme és a l'escola. Val? Per tant, si nosaltres comencem una feina a l'hospital i aquesta feina pot arribar a les escoles, i es pot generalitzar, serà molt més funcional aquell treball que hem anat fent. ¿Vale? I per això a la nostra àrea hi ha quasi 40 CIEs, per tant tenim moltes aules de nens amb autisme a les escoles ordinàries, que juntament amb l'EAP donem suport als mestres per poder, a part dels aprenentatges, treballar també en aquests aspectes més socials. A part d'això, també els nens més greus o amb més discapacitat, que estan doncs, a Bellapart, no?, o a les escoles d'educació especial, doncs, també reben un suport especial i estem coordinats des de l'hospital amb ells.
Quan un cas d'aquest tipus es diagnostica o es preveu des de l'atenció primària doncs, que podria patir un trastorn de l'espectre autista i es deriva directament a l'Hospital de Sabadell, quin és el protocol que se segueix amb les famílies? Perquè entenc que quan algú ens diu que el seu fill pot patir un trastorn d'aquest tipus, el gerro d'aigua freda deu ser grandiós, no? Perquè potser no sabem exactament a què ens enfrontem.
Sí. Mira, abans dels 5 anys, els que els diagnostiquen i els visiten són els neuropediatres del CDIAP. ¿Vale? I a partir dels 5 anys ja som els psiquiatres infantils. És una unitat conjunta entre neuropediatria i psiquiatria infantil. Que en el moment en què els pares els donen aquest diagnòstic, bueno, que evidentment, com tu dius, és una cosa que impacta molt, i els hi estranya i els hi sorprèn. I el que passa que ens hem de posar a treballar, no?, a ajudar-los a nivell psicològic i també els pares tenen grups de pares. Nosaltres aquí també al Taulí fem grups de pares per explicar-los com és la part més psicoeducativa de què és l'autisme i tal, i també per donar-los amb ells pautes de com manejar determinades situacions a casa. De totes maneres, nosaltres hem d'ajudar les persones amb autisme a que tinguin una vida més funcional, però també és cert que nosaltres potser també hem de canviar algunes coses perquè ells puguin estar millor. Per exemple, una persona amb autisme està en un lloc on hi ha molt soroll. Això els atabala, perquè normalment hi ha una hipersensibilitat al so. Els atabalem moltes vegades els sons forts o els petards o coses. Tenir en compte aquestes característiques i millorar-les. És a dir, hi ha una part també de la societat que ha de facilitar la vida de les persones amb autisme.
I estem preparats com a societat per fer aquesta feina? Perquè sembla que anem de vegades molt a la nostra, yeah. No? Cadascú va per ell i realment és difícil pensar en que potser doncs, el nostre veí del costat no? Té un fill amb un trastorn d'aquest tipus i per tant necessita algunes qüestions doncs, per poder fer aquesta vida més plena, com dèiem al principi, no?
Home, jo la veritat és que penso que aquesta generació respecte a l'anterior ha millorat força a acceptar les diferències, però encara hi ha molt camp a fer aquí. I per tant, en general, les diferències encara ens queda poder-les acceptar. I una persona amb autisme és una persona que té les percepcions diferents. No? Per exemple, a vegades també no poden suportar que els abracis o que els toquin, no? I això és una cosa que t'estranya, no? Dins la relació social, no? Doncs tot això, entendre-ho, no? I d'alguna manera acceptar-ho i facilitar-nos la vida. Ens queda a fer, però bueno, per això també dies com aquest, no? De la conscienciació sobre l'autisme són importants. En aquest sentit, remarcar la feina que fan les associacions de familiars d'autisme a Catalunya, que són potents, que han mogut moltes coses, que reclamen al Departament de Salut que hi hagi el que hi ha d'haver. I, de fet, els professionals en aquest sentit els estem agraïts, no? Perquè han fet que sigui una necessitat política, de tal manera que s'ha prioritzat no? en els serveis de salut mental infantojuvenil que es creïn unitats d'autisme. Per exemple, aquí a Sabadell vam ser una de les unitats pilot d'autisme i ara s'han creat a tot Catalunya, no? És a dir, que diverses coses que vam començar aquí a Sabadell i també a Terrassa, com a unitats pilot d'aquest treball que t'he dit a les escoles, de la forma d'abordar de l'autisme, ara s'han generalitzat a tot Catalunya.
I quin pronòstic tenen els nens amb autisme? Perquè aquesta feina entenc que ha de ser sostinguda en el temps.
Sobretot mentre el moment en què s'està desenvolupant el cervell, que és fins al voltant dels 25-27 anys, no? Depèn molt, perquè depèn molt del grau d'autisme. Hi ha persones amb un autisme lleu, del funcionament, que en diem, que mai, segurament mai seran caps de màrqueting, però en canvi poden fer feines, no? Hi ha molta gent dins de les feines així més, més que tenen poc contacte amb la gent, no? És a dir, abans eren els bibliotecaris, enginyeries, feines que no tenen per què tenir un contacte molt directe amb les altres persones, a nivell professional, i per tant poden tenir una vida completament normal. N'hi ha d'altres, no?, que tenen una discapacitat intel·lectual, que hauran d'acabar amb centres de treball i evidentment sempre amb suport. Per tant, la visió de l'autisme és molt diferent en funció del grau.
I al Taulí, ara mateix, quants nens s'està tractant amb autisme?
Al voltant d'uns 700, en tenim, a psiquiatria infantil.
I aquesta xifra ha anat en augment?
Ha anat en augment, però perquè ho estem diagnosticant més bé. Com et deia abans, potser fa uns anys només detectàvem els casos més greus, amb discapacitat, i ara som més capaços de detectar els del funcionament. S'ha fet una feina important aquí a Sabadell, també amb els pediatres, amb les escoles, com t'he dit abans, i per tant és una zona on els tenim molt detectats. També és cert que és una zona que hi ha molta activitat, és un tipus de trastorn que hi ha molta activitat privada. Gent que, llavors, el que sí que nosaltres demanem a tots els pares dels nens amb autisme és que encara que facin algun altre tipus de teràpia privada, almenys tinguin la història oberta al Taulí, i puguem d'una manera tenir una visió global, perquè per les escoles, per les intervencions, per saber quants arribaran a l'edat adulta, com hem de fer el seguiment a l'edat adulta. De fet, nosaltres aquí a Sabadell tenim un programa que es diu Programa TABA, que és de transició de l'autisme a la vida adulta. Perquè fins ara també era un tema més tractat pels psiquiatres infantils, però a l'arribar als 18 anys quedaven una mica més despenjats aquests pacients, bàsicament perquè la psiquiatria d'adults també té patologies molt greus, com l'esquizofrènia, el trastorn bipolar i tal, i d'alguna manera hi havia menys seguiment. I ara des d'aquí del Taulí també hem fet una unitat de seguiment d'autisme a l'edat adulta, i això ho tenim, per tant, ja el tractament al llarg de la vida.
Clar, deies... s'ha de fer aquest traspàs cap a la vida adulta, almenys que tothom tingui la història oberta al taulí per fer per tenir com a mínim una foto general de quina és la situació, però per això calen més recursos. N'hi ha prous ara mateix al taulí per abordar tots aquests casos?
Bueno, jo sempre demano més recursos i, òbviament, necessitaríem més. Necessitaríem més psicòlegs, sobretot, per treballar millor amb l'autisme. És cert que en els últims anys hi ha hagut un increment de psicòlegs, un increment de psicòlegs també que estem donant suport a l'atenció primària, amb els pediatres per poder identificar abans, però sí, necessitaríem més psicòlegs per aquí al taulí i a tot Catalunya.
Sí, per tant, és una qüestió generalitzada de que falten recursos per part de les administracions públiques,
sí,
no?
Sí, per part de les administracions públiques, sí. Hi ha més consciència de la necessitat d'intervenir amb salut mental. En general, hi ha hagut una millora clara a Catalunya en els últims anys, però encara falta una mica, sobretot per la distribució de recursos, no? Perquè a l'hora de distribuir els recursos en salut mental encara hi ha molt pacient crònic i potser hem de començar a pensar en invertir molt en la prevenció i en invertir molt en la infància, perquè serà la manera que realment després l'evolució sigui millor dels trastorns mentals. ¿Vale? Llavors, tot el que és intervencions i inversions en prevenció i en identificació precoç dels trastorns, doncs és un target que hem de lluitar perquè les administracions ens donin els recursos necessaris.
Uh-huh. I la pregunta del milió, sempre que parlem amb algun professional del taulí, com ha afectat la pandèmia doncs, al seu dia a dia en aquest servei i sobretot també als nens afectats per TEA?
Sí. A veure, els primers mesos del confinament, en realitat, hi va haver una certa reducció de consultes de salut mental infantojuvenil. Penseu que els nens van deixar d'anar a l'escola, estaven a casa, la pressió acadèmica va baixar molt i, per tant, va haver una reducció de visites. A partir del setembre tornen a l'escola, després d'haver fet 6 mesos en què no havien treballat gaire, diguéssim, havien passat el curs, es troben amb el curs, l'exigència i, a més, sobretot en el cas dels adolescents, sense poder sortir i fer coses que són sanes i normals pel desenvolupament. ¿Vale? Per tant, des del setembre fins ara ha estat una situació d'estrès que cada vegada ha anat en augment. No? I això ho hem notat molt al taulí, ho hem notat molt sobretot amb dos tipus de trastorns en els adolescents, amb intents de suïcidi. Penseu que el gener i febrer d'aquest any, respecte al de l'any passat, hi va haver un increment del 80%. O sigui, l'estrès és important, hi ha més intents de suïcidi i també hi ha més trastorns de la conducta alimentària que han anat passant com desapercebuts i ara han sortit i arriben més greus i la planta d'hospitalització, per exemple, tenim un 50% dels pacients ingressats amb trastorns de la conducta alimentària. És a dir, que aquestes dues patologies són les que més s'han notat. Amb l'autisme específicament, potser no tant, perquè pensa que són persones que la relació social i la interacció social els hi costen molt. Vale? Per tant, en ells, aquest aspecte de reducció social no els hi ha creat més estrès. Vale? Però, per altra banda, també és cert que, sobretot durant l'any passat, estaven tancades les escoles d'educació especial. Vale? I estaven a casa els pares tot el dia. Llavors, òbviament, també van sortir perjudicats. Però, diguéssim que no són el col·lectiu que pitjor ha sortit de la pandèmia, no és l'autisme.
En qualsevol cas, el que sí que ja hem constatat al llarg d'aquests mesos és que la pandèmia, el confinament, tindrà un impacte en la nostra salut mental i molt específicament també doncs, en aquests infants i adolescents. No? Ara comentaves aquestes xifres de temptatives de suïcidis i realment són molt impactants.
Sí, són molt impactants a tot Catalunya, l'increment de temptatives en adolescents, que no ha passat en adults, això. I en canvi, en adolescents, jo penso que en general els adolescents han estat força abandonats en aquesta pandèmia. I sí, estic d'acord que si la quarta onada no sé si serà mèdica, però de salut mental t'asseguro que sí que n'hi haurà una onada, perquè ja estem veient que ja està sent.
Doncs veurem com evoluciona tot plegat. En qualsevol cas, avui hem conegut una mica més sobre el trastorn de l'espectre autista. Ho hem fet de la mà de la doctora Montserrat Pamies, que ella és responsable del Servei de Psiquiatria Infantil del Taulí. Gràcies per atendre'ns i per posar una mica de llum en tot plegat.
Gràcies a vosaltres per fer-ne difusió.
Gràcies, bon dia. Adéu.
Adéu.